Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
Ahir dilluns, dia 13 de setembre, va ser el primer dia de classe del curs 2021-2022 a les aules de les Terres de l'Ebre per a un total de 26.628 alumnes, prop de 300 alumnes menys que el curs passat. Han tornat així a decaure el nombre de matriculats a P3 i de forma lleugera al segon cicle d'ensenyament infantil, ja obligatori respecte al curs passat, malgrat un petit increment a primària. El retorn als centres escolars de les Terres de l'Ebre ha transcorregut sense incidències. Malgrat el descens d'alumnat matriculat, el Departament d'Educació ha anunciat que el curs ha començat enguany amb un increment de prop de 70 places de docents, especialment relacionada amb el reforç per tal de fer front a la pandèmia de Covid-19. Segons ha recordat la directora territorial del Departament d'Educació a les Terres de l'Ebre, Montse Perelló, el nou període lectiu seguirà marcat per les mesures contra la pandèmia, tot i que seran més relaxades. Perelló també ha volgut destacar en aquest context l'esforç col·lectiu del curs passat en el manteniment de les escoles obertes del territori. Pel que fa a l'inici del curs escolar als 300 educatius al municipi de Roquetes, des de l'Escola de l'Arrabal de Cristo, la seva directora, Magda Bel, ha destacat la imatge renovada que li han donat a les instal·lacions del centre i la recuperació de la sisena hora.
Avui hem obert les portes del centre de l'Arrabal de Cristo per a l'alumnat que comença el curs 2021-2022. El primer que voldria dir és que l'escola està molt alegre, s'han pintat diverses aules i les portes de tot el centre s'han pintat de colors diferents, i això fa que el centre es vegi molt, molt atractiu per als xiquets i les xiquetes i renovat. Dit això, voldria dir que tot el curs passat ja ens vam haver d'adaptar a les noves mesures i a les noves rutines d'higiene i de seguretat, i que l'alumnat això ho va incorporar dins dels seus hàbits en una rutina de normalitat. Este curs seguim oferint en el que és el pla d'organització de centre. El que fem és la ventilació del centre, la ventilació dels espais, el rentat de mans regular durant tot el dia, que l'alumne es va rentant les mans. Una petita diferència és que en accedir els alumnes al centre, aquesta vegada ho faran entrant. El cicle inicial i infantil entraran acompanyats de les famílies, com l'any passat, fins a la porta de l'aula, i de tercer a sisè entraran i formaran fila davant de la porta principal del centre, on els hem pintat uns rectangles per a fer la fila, rectangles del mateix color que la seva porta de classe. La comèdia, la principal diferència és que farem aquest accés sense prendre temperatura, a diferència de l'any passat, que preníem temperatura a l'entrar a l'escola. De tota manera, les classes disposen totes d'un termòmetre per si això fos necessari. L'alumnat ha d'entrar al centre en mascareta, tots en mascareta, tant els alumnes com els acompanyants, perquè entrem tots per la mateixa porta, però seran només, de moment, els alumnes de primària els que encara hauran de portar mascareta a l'aula. Nosaltres tenim la sort, podem dir que tenim els patis espaiosos i podem fer tantes particions com grups estables tenim. Tenim 6 grups estables, per tant, els patis podem fer 6 particions, amb la qual cosa l'alumnat accedirà al pati sense mascareta. Una altra novetat respecte del curs passat és el tema de l'horari. L'any passat, per la situació que estem vivint, vam reduir l'ampliació horària, la sisena hora que en diem, i enguany la tornem a incorporar. Per tant, estirant a l'escola, l'horari serà de 9 a 1 i de 3 a 5, amb la possibilitat al migdia de 1 a 3 de quedar-se al menjador, que gestiona i organitza i porta l'AMPA. Bé, per part nostra, res més, estem contents. El dia ha començat molt bé. Durant aquesta setmana, totes les tardes a les 5 de la tarda, per aules, farem reunions informatives a les famílies per a resoldre tots els dubtes que puguen tenir. I bé, som una escola menuda, però que volem oferir qualitat i que tot el nostre alumnat tingui les mateixes oportunitats de formar-se tant acadèmicament com a persona.
Pel que fa a l'escola Mestre Marcelí Domingo, la seva directora, Marca Capera, ha assenyalat que l'inici de les classes s'ha fet amb normalitat, llevat d'algun plor dels alumnes més petits de P3. Capera ha ressaltat la recuperació d'alguns espais que l'any passat no es van poder utilitzar a causa de la Covid-19.
A veure, fer-vos un poquet de resum de com ha anat avui, que és el primer dia, doncs la veritat és que ha anat molt bé, han fet les entrades relaxades, els xiquets i xiquetes han entrat per la porta corresponent, han trobat les seues aules, els tutors i tutores les estaven esperant, els especialistes han estat pendents i, pues, si algun xiquet era nou, no sabia la classe, i la veritat és que l'inici de curs ha estat molt bé. Han passat per totes les classes, les tres, a veure, pues, com estaven els xiquets i xiquetes, i l'estiu, pues, els ha provat de meravella, els han trobat a tots molt grans, no? Molt guapos i molt guapes, i la veritat és que molt bé. I després, pues, l'entrada de P3, pues, sempre ha hagut algun xiquet o alguna xiqueta que ha plorat un poquet, al veure que se n'anava el pare o la mare, però bueno, al cap de no res, de 5-10 minuts, pues, la cosa ha anat molt fluida, s'han quedat jugant i la veritat és que un matí molt relaxat i molt bé. I després, pues, bueno, pues, com a novetat enguany, pues, tenim el canvi de les aules, han tornat a les ràtios que teníem fa dos cursos, i contra això, doncs, l'avantatge és que estem aprofitant molts espais que l'any passat vam deixar d'aprofitar. Tornem a aprofitar l'aula de psico, la biblioteca escolar, l'aula Steam, o sigui, tots aquests espais que l'any passat van tindre que ser, bueno, van tindre que acollir grups classes d'alumnes, doncs enguany tornaran a ser espais on podem anar tothom. Després d'ala, al passadís de superior, també estem creant una aula d'artística. Han traslladat l'aula de música a una aula insonoritzada i, bueno, pues això estem ara iniciant-ho i durant el curs, pues, acabarem de fer-ho tot. I un altre canvi, pues, molt important ha sigut a parvulari. A parvulari hem refet totes les classes, hem establert unes classes per a P3, P4 i P5, hem llevat mobiliari que estava més obsolet o antic i, pues, hem fet una gran dotació de joc simbòlic per a les aules, que també estava bastant malmès, i la veritat és que les aules de parvulari, pues, se nota molt el canvi. I en principi això és tot, i quan el Covid, pues, enguany, bueno, lo més important és que es puguen barrejar les hores del pati, ja no hem de tindre els patis delimitats, i poden sortir tots junts, poden compartir el joc, el que no poden compartir és l'esmorzar, perquè esmorzaran en grupets separats, i quan acaben d'esmorzar, la mascareta, pues ja poden compartir l'estona de jugar. I després també una altra novetat és que no prenem la temperatura a les entrades de l'escola. I després tot l'altre, pues, com l'any passat, rentar les mans, la ventilació, però a veure, els xiquets i xiquetes estan més que acostumbrats i no els venen de nou aquestes mesures. La veritat és que estem molt contentes de l'inici, d'este inici, i esperem que el curs, pues, vagi bé, com avui.
I per acabar el repàs de com ha anat aquest inici del curs escolar als tres centres educatius al municipi de Roquetes, des de l'Institut Roquetes, el seu director, Manel Reverter, ha assenyalat que aquest curs també continua les mateixes mesures de seguretat pel tema de la Covid, tot i que, a diferència de l'any anterior, aquest any, si es decreta el confinament d'un grup estable, els alumnes que estiguen vacunats no l'hauran de fer.
Avui dia 13 ha començat un nou curs escolar, un curs escolar que el comencem amb les mateixes situacions que teníem de mascareta, distància, neteja de les mans, continuen sent les mateixes que vam començar el curs passat, i esperem que la millora de les condicions de salut respecte al curs passat vinguin donades al llarg del curs per tot allò que ens pugui afavorir de la vacunació dels alumnes. A diferència del curs passat, si hi ha un confinament d'un grup estable, el confinament únicament afectarà a aquells alumnes que no tinguin la pauta completa de vacunació. Estem esperant que durant aquest curs, durant aquesta setmana, surti un decret que permet als departaments de salut i educació intercanviar dades. D'aquesta manera, els centres educatius estirem assabentats de tot aquell alumnat que té la pauta de vacunació completa. D'aquesta manera, en cas d'un positiu a l'aula, únicament s'haurien de confinar aquells alumnes que no mantinguessin la pauta completa. D'aquesta manera, el professorat a l'aula haurà d'atendre, en cas de confinament, presencialment a tot l'alumnat que haurà mantingut la pauta i, de manera simultània, mirar d'atendre també a l'alumnat que haurà de romandre confinat a casa. S'intentarà que sigui de manera sincrònica, és a dir, que pugui treballar professor amb els dos grups, presencialment més el grup confinat a classe, a l'aula. Novetats a nivell d'escolarització d'alumnes i d'ensenyaments són els mateixos. Més que res a les famílies, als alumnes ja els ho hem transmès el missatge de la que serà la seva nova casa, no? Sobretot a l'alumnat de primer, que és el que ve amb més ànsia, no? Mirem de tranquil·litzar-los, i a les famílies sobretot, esteu tranquil·les. Tenim l'experiència del curs passat i una de les evidències que sí que vam tenir el curs passat és que en casos de positius no va haver transmissió dins el centre, per la qual cosa mantenint les mateixes mesures, mascareta, ventilació i distància, jo crec que ens sortirem prou bé.
D'aquesta manera, aquest dilluns 13 de setembre ha començat el nou curs escolar a les Terres de l'Ebre amb un total de 26.628 alumnes, prop de 300 menys que l'any anterior. Però tot i l'inici d'aquest curs amb normalitat a les Terres de l'Ebre, cal destacar l'inici amb algunes seqüeles, per exemple, a l'escola Joan Baptista Serra i a l'Institut Sol de Riu d'Alcanar, tots dos centres especialment afectats pels aiguats del dia 1 de setembre passat a la zona, just el dia que els docents tornaven a la feina. El centre de secundària, segons ha recordat el seu director, Carlos Salvador, el nivell d'aigua i fang va arribar a un metre d'altura. Va rebentar portes, va tombar murs i va malmetre molt de material. També va emportar-se i destrossar 62 cotxes de professors i mestres de l'escola propera.
Tant de l'escola Joan Baptista Serra com de l'institut que coneguem nosaltres, hi ha 62 cotxes afectats de professors. Afectats, me refereixo a que pràcticament dels 62, crec que un se podrà apanyar, però els altres segurament seran tot sinistre. Llavors hi ha 62 professors, 31 de l'institut i 31 de l'escola Joan Baptista, que s'han quedat sense cotxe. Molts han buscat vies de solució. Altres compartim el cotxe, passem a buscar els companys, altres els deixen el vehicle per a poder vindre a donar classe. Clar, molts podem imaginar qualsevol, no?, que necessites el cotxe per anar a treballar, te quedes sense cotxe, què fas? Un cotxe no és fàcil, és una despesa important, no? Les assegurances suposo que fan el que poden, però també és una cosa lenta i tardarem a recuperar la normalitat en aquest aspecte.
Per la seva banda, la directora territorial del Departament d'Educació, Montse Perelló, ha volgut destacar l'esforç que s'ha efectuat per tal de poder iniciar el curs als centres educatius d'Alcanar.
Semblava impossible el dia 2, el dia 3, que vam estar aquí, serveis territorials, que això pogués estar a punt, i ho hem aconseguit també, sobretot per tota la implicació de la comunitat educativa una vegada més. Agrair al director, tant d'aquí de l'Institut Sol de Riu com també de l'escola Joan Baptista Serra, la implicació perquè tot estigués a punt per avui. Estem damunt d'un pati que l'aigua va arribar per damunt de les taules de ping-pong i, per tant, imagineu-vos, la terra se la va endur, la porta la va rebentar. Per tant, que avui estigui tot més o menys a punt, vol dir, no?, aquesta implicació.
Amb tot, malgrat les dificultats dels últims dies arran dels aiguats, a l'Institut Sol de Riu d'Alcanar s'han matriculat aquest any un total de 470 alumnes, un màxim històric, segons ha destacat el seu director.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El grup d'estudi i protecció dels ecosistemes catalans, GPEC, ha presentat al·legacions a la línia de molt alta tensió, la MAT, que el clúster empresarial Forestalia vol construir entre el Terol i Begues, al Baix Llobregat. L'entitat ecologista ha detectat múltiples aspectes de la línia que considera que no són legals. Entre aquests hi ha el planejament territorial, la manca d'estudis d'afectació a la salut de les persones, la bifauna o de risc d'incendis i el fet que la MAT crearia una vintena d'espais protegits. Amb tot, diferents entitats ecologistes de tot l'Estat es manifestaran a Madrid el proper 16 d'octubre per tal de reclamar un nou model energètic i una moratòria d'iniciatives com la de Forestalia. Ivan Ortigüela, advocat ambiental d'Insta, la consultoria ambiental que ha elaborat les al·legacions al projecte de la MAT, ha afirmat que els 180 quilòmetres de línia que travessen el territori català afecta plans territorials i territoris classificats com a sòl de protecció especial que tenen, ha dit, un gran valor natural.
El transcurs de la línia d'alta tensió per territori català afecta en gran mesura a plans territorials i a territoris que estan classificats com a sòls de protecció especial. Es tracta de sòls que, per la seva classificació, ja s'anota que tenen un gran valor natural i que destaquen per la seva connectivitat ecològica o la seva localització. Són sòls que incorporen espais protegits, com els espais PEIN o xarxa Natura 2000. Aquesta és la classificació de sòl més protegida per als instruments de planejament territorial i l'última opció a l'hora d'implantar activitats com la que estem parlant el dia d'avui.
Segons Ortigüela, també mancaria un anàlisi sobre l'impacte de l'alteració del valor del sòl agrícola, ja que més del 60% del territori afectat per la MAT serien terrenys de conreu.
També a nivell agrícola s'han al·legat les diferents afeccions agràries que comporta la projecció de la línia d'alta tensió per territori català. S'ha de recordar que més del 60% del territori que afectarà aquesta línia són àmbits de cultius, sobretot cereals i cultius llenyosos. Les valoracions que fa la promotora sobre aquesta qüestió són molt breus i, de nou, no torna a mostrar cap informe que faci una anàlisi rigorós de quins són els impactes en els valors agrícoles dels sòls.
També l'advocat Ivan Ortigüela ha manifestat que el fet que el projecte s'hagi publicat el 28 de juliol i l'Estat hagi donat 30 dies per presentar al·legacions suposa una vulneració clara del dret de participació ciutadana en matèria ambiental, un aspecte que, al seu parer, col·lisiona amb la normativa europea. A més, també ha denunciat que hi ha una fragmentació del macroprojecte, ja que encara hi ha alguns parcs eòlics que són públics. Segons Ortigüela, dividir projectes amb la finalitat de fragmentar una declaració d'impacte ambiental és reconegut pel Tribunal Suprem com una causa de nul·litat de projectes.
Una altra qüestió que també treballem al tema de les al·legacions és la fragmentació d'aquest macroprojecte. Com ja sabeu, s'han sotmès a informació pública una sèrie de línies d'alta tensió i una sèrie de parcs renovables a través de l'anunci del passat 26 de juliol. Tot i això, en aquesta documentació que s'esmenta, també s'exposa com aquesta energia produïda a través d'aquests parcs d'energies renovables s'evacuarà en aquesta línia d'alta tensió juntament amb altres parcs d'energies renovables que s'han publicat en anuncis diferents. Dividir projectes amb la finalitat de fragmentar una declaració d'impacte ambiental o amb la finalitat de simplificar tramitacions administratives és una qüestió que ha estat reconeguda per al Tribunal Suprem com una causa de nul·litat de projectes.
Per la seva part, el president del GEPENC, Xavier Jiménez, ha alertat que la MAT és una mostra de les necessitats d'aquest model erroni d'implantació d'energies renovables, basat en produir l'energia en grans centrals a mans de grans corporacions elèctriques i que estan allunyades dels llocs de consum i situades en espais naturals agraris. Pel GEPENC, la implantació d'aquests projectes té un greu impacte ambiental paisatgístic i, sobretot, en els espais naturals, la biodiversitat, l'activitat agrària, el patrimoni ecològic, el patrimoni històric i la qualitat de vida al món rural.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, el SOC, destina 1.012.000 euros a la subvenció de 92 contractes en pràctiques per a joves durant 6 mesos a ajuntaments, consells comarcals i entitats sense ànim de lucre de les Terres de l'Ebre, dins del programa de garantia juvenil finançat pel Fons Social Europeu. Concretament, el SOC possibilita la contractació de 64 joves a ajuntaments, 13 joves a consells comarcals i 15 joves a entitats sense ànim de lucre ebrencs. Les entitats locals i socials subvencionades pel SOC han de formalitzar els contractes com a molt tard el dia 30 de setembre d'aquest 2021 i encara que queden places sense cobrir. Les persones joves interessades es poden dirigir a qualsevol oficina de treball de la Generalitat per conèixer les ofertes de feina i sol·licitar registrar-se en el procés de selecció. Els requisits per optar a un dels contractes en pràctiques són tenir menys de 30 anys, disposar d'un títol universitari o de formació professional de grau mitjà o superior o d'un certificat de professionalitat, així com està inscrit al programa de garantia juvenil i com a demandant d'ocupació al SOC. Les persones que hagin participat en la convocatòria del 2019 i del 2020 no podran participar en la d'aquest any. La convocatòria anual del programa Joves en Pràctiques té com a objectiu el foment de la contractació a joves per tal de millorar la seva ocupabilitat. Una de les barreres més importants que troba la gent jove en la seva inserció en el mercat de treball és la manca d'experiència. Programes com aquest ofereixen una oportunitat per saltar aquesta barrera i els permet obtenir una certa experiència en l'ocupació relacionada amb els seus estudis. A la pàgina web de Garantia Juvenil trobareu totes les entitats adjudicatàries de les subvencions per a la contractació. El Seprona de la Guàrdia Civil investiga a un veí de l'Ampolla com a suposat autor de maltractament animal per haver desatès 7 gossos de caça de la seva propietat. Els agents van localitzar els animals a principis d'agost en una finca al terme de l'Ampolla. Estaven lligats amb cadenes i, segons el relat policial, la instal·lació no complia els requisits mínims exigits per al benestar dels animals. Amb alimentació insuficient i inadequada, escassetat d'aigua bruta i amb insectes, a més de no disposar d'elements de protecció davant de les inclemències meteorològiques. Segons el Seprona, tampoc estaven registrats i el seu estat general era dolent, amb molts paràsits i ferides al cos. En alguns casos, van requerir atenció veterinària urgent. En un primer moment, segons el mateix relat, el propietari es va negar a traslladar els animals a una protectora i es va comprometre a resoldre les deficiències detectades. A finals d'agost, una nova inspecció va comunicar que la situació es mantenia i la Guàrdia Civil va decidir prendre-li declaració en qualitat d'investigat. L'entitat col·laboradora Seprona Animal es va fer càrrec dels gossos que estan a disposició de l'autoria judicial.
La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores al nostre territori. Ens ho explica des del Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Cruz.
Hola, bon dia. Avui comencem la jornada amb ambient molt xafogós a les Terres de l'Ebre. La temperatura en molts punts no ha baixat dels 22, 23, 24 graus amb molta humitat. I també tenim força núvols. De fet, avui esperem que el cel estigui entre mig i molt ennuvolat durant tota la jornada pel pas de núvols alts i mitjans que creuaran el país d'oest a est. I també a la tarda fins i tot podria créixer alguna nuvolada que podria deixar algun ruixat cap al massís del port, fins i tot amb tempesta de moderada intensitat. A la resta de les Terres de l'Ebre no es descarta que pugui arribar a caure alguna gota aquesta tarda o també al vespre. La temperatura avui serà semblant o una miqueta més baixa. La màxima en general es mourà entre els 29 i els 30 o 31 graus, amb força xafogó, i el vent en general serà fluix amb domini del component sud durant el dia, que bufarà amb algun cop moderat. Aquest temps amb força núvols i amb possibilitat de precipitacions, que més podrien anar acompanyades de fang, sembla que ens acompanyarà durant bona part de la setmana. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.